Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Milers de persones surten al carrer en contra del judici del procés sobiranista. Arreu de Catalunya hi va haver marxes per reivindicar drets socials, ahir laborals i nacionals, amb un clar rebuig al judici del procés dels líders independentistes. A Barcelona la concentració va omplir el Passeig de Gràcia i va acabar amb diversos parlaments. Segons la Guàrdia Urbana es van manifestar 40.000 persones. L'organització, però, eleva la xifra fins a 200.000 persones, segons l'Assemblea Nacional Catalana. A Girona es calcula que van sortir unes 70.000 persones, a Tarragona al voltant de 8.000 i a Lleida unes 5.400 persones. D'altra banda, la cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat que aquest diumenge viatjarà a Waterloo, a la localitat on resideix Carles Puigdemont, on hi ha la seu de la Casa de la República. En un vídeo publicat a un Twitter, Arrimadas ha apuntat que pensa anar a Bèlgica a recordar-li a Carles Puigdemont que la República no existeix, que sembla que és l'únic que no se n'ha assabentat. La líder de Ciutadans de Catalunya vol dir a Puigdemont que la majoria de catalans volen seguir sent catalans, espanyols i europeus. El dia de la vaga general, en protesta pel judici del procés, Arrimadas ha denunciat que ha estat un altre dia de caos. I d'altra banda, el president del Parlament Europeu, l'italià Antonio Tajani, ha decidit prohibir la roda de premsa convocada per dilluns en què havien de participar diversos membres dels partits d'extrema dreta Falange Espanyola i Democràcia Nacional. Fonts parlamentàries indiquen que la negativa d'autoritzar-la és perquè l'acte planteja problemes de seguretat i amenaça la integritat i dignitat de la institució europea. I per avui, divendres, càtedra de Sant Pere Apòstol, convivència per a joves, fins al diumenge, monestir de Santa Clara, Tortosa, avui a les 10, fins diumenge a les 4 de la tarda. Això és l'agenda per aquest cap de setmana en clau cultural. Tornarem més tard, a partir de les 10, dintre del programa Fórmula Lixant, actualitzant tota la informació, tota l'actualitat de les notícies, aquí, com sempre, a Ràdio Estel. A partir de les 10, 10 i 5, aproximadament, tornarem amb tota la informació actualitzada.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
La majoria de los hermanos dejan de hablarse cuando les toca repartir la herencia de sus padres. ¿Quieres que este sea tu caso?
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
3 minuts i mig que passen de les 9 del matí, encetem un nou consultori legal amb Digestum Legal i, per tant, saludem a aquesta hora a l'advocat i soci de Digestum Legal, en Jorge Fallos. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I a Irene González. Ella és advocada especialista en dret civil i en dret de família. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Mirin, des de fa un parell d'anys, els preus dels lloguers han anat en augment. L'any 2016, el preu mitjà a Catalunya era de 600 euros, segons la mitjana calculada, això sí, amb tots els contractes registrats a l'Incasòl. Malgrat això, a Barcelona ciutat, els preus s'estan disparant encara més. I l'any 2016 hi havia 9 barris amb el preu de lloguer mitjà per sobre dels 1.000 euros, mentre que l'any 2013 només hi havia 3. Actualment, Pedralbes i les Tres Torres són els barris amb el preu de lloguer més elevat, per damunt dels 1.500 euros de mitjana. Per tal de regular d'alguna manera aquesta situació, el passat 18 de desembre del 2018 es va publicar un reial decret llei que introduïa mesures urgents i modificava la normativa dels contractes de lloguer. Aquest reial decret llei el que volia, entre altres coses, era augmentar l'oferta de la vivenda en lloguer i els motius que van justificar la seva urgència i la necessitat va ser la situació de vulnerabilitat, ara ho diré bé, de moltes famílies per afrontar el pagament d'una vivenda. L'augment de vivendes de lloguer turístic que ha provocat l'increment del preu del lloguer, ja que cada cop hi ha més pisos turístics i menys vivendes de lloguer i el creixement dels desnonaments vinculats a contractes de lloguer. Amb aquest reial decret llei es feien importants reformes en la regulació dels contractes d'arrendament d'habitatge. Malgrat això, aquestes modificacions han tingut una vida molt curta, ja que el reial decret llei no va aconseguir la convalidació del Congrés dels Diputats per mantenir la seva vigència. Així doncs, aquesta normativa només va tenir una durada de 35 dies, des del 19 de desembre fins al 22 de gener. I així tots els contractes signats després del 22 de gener del 2019 tornaran a regir-se per la Llei d'Arrendaments Urbans de 1994 amb les seves modificacions posteriors i vigents. Explica't això, espero que m'hagi explicat una mica bé, Jorge.
Sí, sí, s'ha entès perfectament.
S'ha entès, eh? Vale. Explica't això. Com dèiem, avui ens acompanya també Irene González, ella és advocada especialista en dret civil i dret de família, i anem a comentar-ho tot plegat. Per exemple, per què el Reial Decret Llei 21/2018, que modificava aspectes tan importants de la llei d'arrendaments urbans, finalment no es va ratificar al Congrés?
Sí, bé, com deies, aquest Reial Decret Llei era de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Per tant, de mantenir la seva vigència havia de ser ratificat, havia de ser convalidat al Congrés dels Diputats. Com ho són realment tots els reals decrets llei que s'aproven perquè tenen un caràcter urgent i de necessitat. Malgrat això, no es va obtenir el quòrum necessari per aconseguir-ho, atès que no es va incloure en aquest text un important aspecte de la reforma que sembla que reclamava el grup Podem. En essència, el que reclamava el grup Podem era limitar de forma temporal i excepcional les rendes de lloguer en algunes zones urbanes per evitar l'especulació amb el mercat d'habitatge, que és el que està succeint actualment. La causa per la qual no ha prosperat la seva convalidació al Congrés, per tot el que s'ha vingut a dir a les notícies, és que el seu contingut difereix molt realment del que inicialment s'havia negociat amb el grup parlamentari Podem. Així doncs, aquesta normativa que modificava aspectes molt importants de la llei d'arrendaments urbans només ha tingut, com deies, una durada de 35 dies i només aplicable als contractes que s'hauran signat des del 19 de desembre de l'any passat fins al 22 de gener d'aquest any. Tenint en compte tot això i les diverses modificacions que han hagut de la Llei d'Arrendaments Urbans des del 64 fins a la data d'avui, en el món dels contractes el que haurem de veure és algun molt important, que és la data de signatura d'aquest contracte, per tenir en compte quins drets i deures s'apliquen en el moment s'apliquen aquests contractes que s'han signat.
Per tant, aquestes modificacions importants que deies, quines van ser i a quin tipus de contractes afecta?
Vale. Bé, en primer lloc, la principal novetat d'aquestes modificacions, i potser una de les més importants, és que el període contractual mínim obligatori, quan es tractava d'arrendaments d'habitatge, de vivendes de lloguer, passava de 3 anys a 5 anys per aquells pisos propietat de persones físiques, i de 3 anys a 7 anys si el propietari del pis era persona jurídica. És a dir, encara que les parts haguessin pactat un període inferior als 5 o als 7 anys que establia la normativa, hi havia una pròrroga obligatòria fins a aquest termini contractual. En segon lloc, també s'ampliava el que era la pròrroga tàcita. El contracte passava d'un a tres anys. La pròrroga tàcita és aquella que opera en el moment en què s'acaba el termini contractual pactat i cap de les dues parts hagi manifestat a l'altra, o hagi comunicat a l'altra, que vol resoldre el contracte d'arrendament. En tercer lloc, també una novetat és que es limitava la garantia addicional, no la fiança, sinó la garantia addicional, que és diferent a la fiança. La garantia addicional és aquella garantia que es demana a banda de la fiança i que no és obligatòria ingressar-la a l'incasol, i es limitava fins a un màxim de 2 mensualitats. Actualment es pot demanar qualsevol tipus de garantia addicional sense límit, i en aquest cas, amb aquesta normativa, el que feia és limitar-se aquesta garantia addicional a només 2 mensualitats. En quart lloc, hi havia un canvi en el pagament de les despeses de formalització dels contractes de lloguer. S'establia que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte anirien a càrrec de l'arrendador quan aquest arrendador, el propietari, fos persona jurídica. En aquest cas, es modificava perquè actualment aquestes despeses van a càrrec de l'arrendatari que formalitza el contracte d'arrendament.
Per tant, perdona-me, es tractava d'afavorir molt més el llogater, del que estava passant fins
sí,
ara.
Sí, totes aquestes mesures afavorien molt més el llogater perquè permetien allargar el temps del contracte d'arrendament, donava una major seguretat al llogater, a l'inquilí. I en cinquè lloc es modificava el tema de l'impost de transmissions patrimonials. Actualment el llogater el que ha de pagar és un impost pel fet de formalitzar el contracte d'arrendament, i amb aquesta modificació el que es feia era es suprimia l'obligatorietat de pagar aquest impost. I així doncs, aquestes modificacions he de recordar sempre que només afectaven aquests contractes dels que hem parlat, subscrits entre el 19 de desembre i el 22 de gener.
Per tant, signats en aquesta data. Si estan signats fora d'aquesta data, tot això...
Signats fora d'aquesta data, tornem a la normativa anterior.
Recordin als oients que per qualsevol problema que tinguin respecte al tema, qualsevol consulta que puguin tenir i vulguin solucionar, ara en directe a través de Ràdio Estel ens poden trucar al 93-409-2771 o 93-409-2772. Atès que aquesta reforma finalment no es va convalidar, no hi havia quòrum, com deies, per tirar-la endavant, quina és actualment la situació normativa en la que es troben els arrendaments urbans?
Bé, la situació normativa és, com comentàvem, tornem a la normativa anterior, o sense les modificacions que s'han introduït per requeret llei. Aleshores, tots aquells contractes que s'haguessin signat abans del 19 de desembre del 2018, és a dir, els contractes que es formalitzin també a partir del 22 de gener, es regularan per la LAU del 94 sense les modificacions que hem comentat. S'ha de dir també que la llei d'arrendaments urbans que tenim és la de 1994, que va entrar en vigor a l'1 de gener de 1995, amb una sèrie de modificacions importants que es van introduir al 2013 i al 2015. Actualment, el període contractual obligatori mínim tornem a ser de 3 anys. Tant si l'arrendador és persona física com si l'arrendador és persona jurídica, no hi ha cap tipus de diferència. La pròrroga obligatòria, aquella que comença a comptar a partir del moment en què acaba aquest període contractual de 3 anys, torna a ser d'un any. No és de 3, com aquesta modificació que comentàvem. Les garanties addicionals a la fiança tornen a ser lliures, et pot demanar la garantia que vulguis, i les despeses de formalització del contracte tornen a ser a càrrec de l'arrendatari, sigui persona física, sigui persona jurídica, i cal tornar a pagar l'impost de transmissions patrimonials a càrrec de l'arrendatari.
Gent, oients, que ens han trucat al 93-409-2771 o 93-409-2772, és el cas de la Teresa de Santa Coloma de Cervelló. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
¿Quién es el seu dubte respecte a aquest tema?
Sí, mire, yo es que estoy de alquiler en un piso y en enero hice los 3 años. La propietaria no me lo comunicó y no me pasa el recibo que ha dejado de cobrar por el banco. ¿Qué tengo que hacer para poder pagar la renta si el propietario no me quiere cobrar?
Hola, bon dia. A veure, en principi, si no li ha comunicat l'extinció del termini del contracte, s'entén que hi ha una pròrroga d'aquest contracte durant un any més. Aleshores, el que hauria de fer la propietat és cobrar-li la renda. En el cas de que no li cobri la renda, el que hauria de fer és intentar posar-se en contacte amb ells, i en qualsevol cas, el més aviat possible, seria fer un gir postal sobre les quantitats de rendes que estiguin pendents de pagament. Si no li ha cobrat el mes de gener o el mes de febrer, se li hauria de fer un gir postal. En el cas que aquest gir postal no li agafin o no li acceptin, el que jo li recomanaria és que fes una consignació de rendes al jutjat. Abans de fer aquesta consignació, en qualsevol cas, el que sí hauria de fer després de fer el gir postal és acompanyar aquest gir postal i una comunicació a la propietat de que pretén fer aquesta consignació judicial de rendes. S'ha de fer un anunci d'aquesta consignació judicial per poder després anar al jutjat i fer o la consignació judicial o fer també una consignació notarial. Tot això a efectes de que per evitar, en el moment que sigui, que li pugui posar la propietat una demanda d'esnonament o per falta de pagament o per extinció del termini contractual. En principi, per extinció del termini contractual no li hauria de poder posar perquè no li ha comunicat que se li acabava el termini contractual. Però sí, per evitar que li pugui posar una demanda d'esnonament i vostè pugui acreditar que ha intentat pagar aquestes rendes. Si no fa res, tindrà un problema.
Vale.
Queda clar, eh, Teresa?
Sí, molt clar. Gràcies.
Gràcies a vostè, que vagi molt bé.
Recordin als oients que si tenen més problemes ens poden trucar al telèfon del directe durant aquest espai, però si no estem durant aquest espai, Jorge, que poden trucar al 93 265 78 44, eh? Gestum legal, que allà hi sou oberts i ja teniu totes les trucades. Més gent que ens truca a aquesta hora, Cristina de Barcelona, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su pregunta?
Pues mire, mi pregunta para la abogada es la siguiente. Mire, soy inquilina de un piso en el barrio de Las Corts y el contrato que hice con la propiedad era de un año, pero prorrogable a tres. Y la cuestión es que ha pasado un año y no me han dicho nada de subirme la renta, pero mi pregunta es si pueden hacerlo. Si tienen derecho a hacerlo y, en todo caso, ¿cómo lo pondrían en mi conocimiento?
Bé, hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, en principi, el que hauria de veure és si el contracte d'arrendament que va signar, que entenc que el va signar l'any passat i aquest any ja ha fet un any,
sí,
està prevista la revisió de la renda. En el cas que estigui prevista la revisió de renda, s'ha d'aplicar el que s'hagi pactat en funció de si està prevista la revisió de la renda anual, doncs vostè ha d'esperar que el propietari li comuniqui aquesta actualització de la renda en funció de l'índex que hagi pactat, que normalment és l'IPC. En el cas de que no estigui pactada l'actualització de la renda, el propietari no tindrà dret a actualitzar la renda. Si estigués pactada i estigués pactada en funció de l'IPC, el que haurà de fer el propietari és comunicar-li a vostè en el moment que consideri adient, però a partir de l'any, que l'increment de l'IPC que hi ha hagut durant aquest últim any i comunicar-li per escrit que pretén aquesta actualització. Aquesta comunicació li pot fer a través del... És vàlida que li pugui fer a través del rebut de la renda del mes anterior al que pretén aquesta actualització. Però fins aleshores el propietari no li podrà exigir a vostè l'augment de la renda en funció de l'índex pactat.
Ja, ja. I una última pregunta. Mm. ¿Hasta cuánto tiempo tiene para notificarme? Porque ha dicho como lo crea conveniente el propietario. O sea, ¿pueden pasar, por ejemplo, 3 meses y de repente anunciarme
sí.
una subida de...?
Sí, poden passar 3 mesos, anunciar-li l'augment de la renda, però fins aleshores no la podrà exigir aquest augment.
Vale, pues muchas gracias.
Cristina, moltes gràcies per la confiança. Fes
gràcies.
La propera.
Adéu, adéu.
Recordin que poden seguir trucant fins a 2:15 del matí al 93-409-2771 o 93-409-2772. En relació al termini del contracte del que ens parlaves abans, Irene, encara que el llogater pugui estar 3 anys de la vivenda, pot marxar abans del pis sense problemes?
Sí, efectivament. Com comentava, van haver unes modificacions a la llei d'arrendaments urbans del 94 i una modificació molt important de la llei va ser introduïda l'any 2013. I aquesta modificació ens permet desistir del contracte d'arrendament si no volem complir en tot el termini pactat. Ara bé, com es disposa legalment, hem de respectar com a mínim els 6 primers mesos de termini. És a dir, podem desistir un cop hagin transcorregut els 6 primers mesos del contracte i es comuniqui aquest desistiment amb una antelació de 30 dies. Transcorregut els 6 primers mesos, si desisteixes, es pot preveure, segons la llei, una indemnització que es pugui pactar al contracte que l'arrendatari hagi de pagar una indemnització amb la quantitat corresponent, en principi, segons el que disposa la llei, a una mensualitat de renta per les anualitats del contracte d'arrendament que restin pendent de pagament. En el cas de desisteixi passats aquests 6 mesos, si no s'ha pactat la indemnització, no s'haurà de pagar una mensualitat de renta, que és la indemnització que preveu la llei. Abans de la modificació del 2013, no es permetia expressament desistir del contracte abans del transcurs de 5 anys, perquè abans del 2013 els contractes d'arrendament eren de 5 anys. La modificació, en aquest cas, el que ha fet és facilitar posar fi al contracte, però amb un límit d'aquests primers mesos que sí s'hauran de complir, sí o sí. Sembla ser, segons disposa la llei, que si no es compleixen aquests 6 mesos, el propietari podria tenir la possibilitat de reclamar aquestes mensualitats de renda que faltaven per complir fins a arribar als 6 mesos.
De seguida et pregunto un altre cas que m'estava apuntant aquí mentre em parlaves, però abans, Marta de Barcelona, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Hola.
Quina és el seu dubte?
Sí, a ver, mire, en noviembre del año pasado dejé un piso de alquiler en el que estuve 3 años. Y mi pregunta es, bueno, quería saber qué tengo que hacer para reclamar la fianza, porque desde que dejé el piso la propietaria no me contesta. Y me parece sinceramente que es que me están dando largas.
Vale.
No sé què tengo que hacer.
Sí, hola, bon dia.
Mira, hola.
En principi, la llei preveu la possibilitat de que s'hagi de... Bueno, preveu la possibilitat de que s'hagi de retornar la fiança un cop extingit el contracte d'arrendament. Però no diu el termini que s'ha de retornar la fiança. El que sí diu és que si no es retorna aquesta fiança amb el termini d'un mes, aquesta banca en interessos. Aleshores, el que jo li aconsello que hagi de, que ha de fer és posar-se immediatament en contacte amb la propietat, intentar-ho fer-ho amistosament i si li sembla que li estan donant llargues, aleshores enviar-li una comunicació escrita de manera fefaent o un burofax, en qualsevol cas, dient que en tal data va retornar les claus per deixar constància de que així va ser i en qualsevol cas reclamar-li aquesta fiança. Si la propietària no li ha dit res de retornar-li aquesta fiança o el motiu pel qual no li retorna aquesta fiança, s'haurà de veure obligada a reclamar-li judicialment.
Ah, vale. Però primer va amb burofax.
Bueno, primer és aconsellable que faci una reclamació via burofax perquè després la pugui portar vostè al jutjat, presentar-la amb la demanda de reclamació de la fiança i dir que ha intentat per tots els mitjans reclamar-li aquesta fiança i no li ha pagat. Això és important a efectes de costes, també, perquè si hi ha una reclamació judicial prèvia i no li han fet cas, pues el jutge pot pensar que, bueno, que ha intentat fer tot el possible per reclamar aquestes quantitats i com no ho ha pogut aconseguir, pugui pensar sobre la mala fe de la propietària i aleshores imposar-li les costes de l'advocat i el procurador,
si és
que es poden imposar.
I vostè em podria... Perquè és que això em sembla que per mi serà massa...
Sí.
Complicat. Vostè em podria ajudar?
Sí. El que ha de fer primer, ja li dic, és pot contactar amb nosaltres perfectament i aleshores li farem la gestió de, en principi, fer-li aquesta reclamació prèvia, via escrita, i veure com evoluciona la qüestió a efectes de poder posar una reclamació judicial en el futur.
Perfecte.
Mira, Marta, així de primera es pots apuntar aquest número de telèfon, que és el 93-265-78-44.
Perfecte.
És el telèfon de Digestum Legal i allà segur que t'atenen perfectament.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A vostè per trucar. Fins la propera.
Adéu.
M'estava apuntant, deia Irene, mentre ens estaves explicant això d'acabar amb els contractes d'arranjament, un cas, no? Per exemple, si el motiu d'acabar amb aquest contracte és la separació o el divorci del llogater, què succeeix en aquests casos? Com afecta el divorci o la separació del llogater?
Bé, en aquests casos la clau estaria en veure en primer lloc com es va signar aquest contracte d'arrendament. Si el contracte d'arrendament el va signar l'espòs i aquest, per exemple, es separa o es divorcia de la seva dona i marxa del pis, la llei permet que l'esposa, que no era la titular del contracte d'arrendament, pugui continuar el contracte si a ella se li ha atribuït a través d'una resolució judicial l'ús d'aquest pis. I aleshores, en aquest cas, el que ha de fer la senyora és comunicar-li al propietari la seva intenció de continuar només ella sola amb el contracte d'arrendament dins del termini de 2 mesos des que t'han comunicat aquesta resolució judicial. De fet, la separació del divorci la pots fer de dues maneres, de mutu acord o de forma contenciosa. Si ho fas de mutu acord, el que farà segurament és signar un conveni regulador on es pactarà l'atribució de l'ús. En aquest cas, si s'atribueix l'ús a la senyora, pues tindràs posteriorment aquest conveni regulador una sentència que t'homologarà, que ratificarà aquest conveni regulador i li donarà una validesa. Doncs amb aquest conveni regulador, una part d'aquest conveni regulador, no cal enviar-li la totalitat del conveni a la propietària perquè no li cal, però amb la part del conveni regulador on parli de que la senyora se li atribueix l'ús, se li ha d'enviar la propietat en el termini de 2 mesos des de que t'arriba aquesta sentència i aleshores comunicar-li la intenció de subrogar-te amb els drets i deures que tenia el teu espòs.
Mm-hmm. Ens parlem...
Sí, perdona. Si els que van signar el contracte, és que potser és important tenir en compte això, van ser els 2 membres del matrimoni, caldria comunicar al propietari, aleshores són els 2 els titulars del contracte d'arrendament, caldria comunicar al propietari la situació de la mateixa manera i al mateix termini, si bé aleshores fer un annex en el qual surti d'aquell contracte d'arrendament la persona que abandona, bueno, el cònjuge que abandona la vivenda i aleshores que es quedi només pues, l'espòs o l'esposa, el que es quedi, subrogant-se en tots els drets i deures.
Sempre, que és el que li deies a la Teresa que es trucava abans, sempre hem de comunicar,
Sempre hem de comunicar.
Que quedi constància.
Sí, si no, de fet, la llei preveu la comunicació expressa amb els terminis que indica la llei. En aquest cas, és un termini de 2 mesos. S'ha de fer perquè, en qualsevol cas, es podria interpretar que si no es fa, la resolució contractual vindria entesa com a tal. S'acabaria el contracte aquí, perquè canviaria, evidentment. L'espòs, que era el titular del contracte, surt del contracte i es quedaria una senyora que la propietària no sap si era la seva senyora o no ho era, perquè potser en el moment de subscriure el contracte d'arrendament no estaven ni casats i s'han casat durant aquest període contractual. Després hauríem de tindre en compte també el cas de les separacions del matrimoni, de fet, és a dir, que no hi hagi un divorci o una separació judicial, sinó que el senyor o la senyora decideixin pues, sortir del pis i marxar. Aquesta situació que explicaré ara també és aplicable a les parelles de fet, que regulen els casos que poden succeir en aquest cas 2 coses. O bé que el llogater comuniqui al propietari que no vol renovar o vol acabar amb el contracte d'arrendament sense el consentiment de la seva esposa o el consentiment de la seva parella, i aleshores què ha de fer el propietari? Pues el propietari el que hauria de fer és requerir en 15 dies, que és el plaç que preveu la llei, perquè l'altre digui si vol continuar amb el contracte d'arrendament. O bé pot succeir que el llogater, el titular del contracte d'arrendament, marxi del pis sense comunicar al propietari que vol acabar amb aquest contracte. Aleshores, l'únic que sap que ha marxat el titular del contracte d'arrendament és la parella que queda en el pis. Aleshores, aquesta parella, l'esposa, haurà de comunicar aquesta circumstància al propietari manifestant el termini de 2 mesos que vol continuar també amb l'arrendament.
Respecte al tema de la fiança de la que ens parles, quina és la fiança que hem de pagar en aquest sentit? I ens poden demanar altres tipus de garanties en el moment de signar algun tipus de contracte?
Sí, amb el tema de la fiança. Segons l'article 36 de la Llei d'Arrendaments Urbans, és obligatori lliurar 1 mes de fiança en el moment de formalitzar el contracte d'arrendament en casos de vivenda i 2 mensualitats de fiança en casos de contracte de lloguer de local de negoci. Però l'apartat 5 del mateix article exposa clarament que les parts podran pactar també qualsevol tipus de garantia addicional. En principi, la diferència entre l'una i l'altra és, bàsicament, que la fiança està limitada a aquesta mensualitat en cas de vivenda i aquestes 2 mensualitats en cas de local de negoci, i la fiança s'haurà d'ingressar a l'incasol per part del propietari. És el propietari el que rep la fiança, és el propietari obligat a ingressar-la a l'incasol. I haurà de fer en el termini de 2 mesos, i si no es fa, és una cosa que s'ha de tenir molt en compte perquè hi ha fiances que no són ingressades a l'incasol, si no es fa, que sàpiga que és possible o és viable que l'incasol pugui posar una sèrie de recàrrecs pel motiu d'haver ingressat una fiança fora del termini o no haver-la ingressat.
El proper dia en seguim parlant, perquè dona per molt.
Sí,
tota aquesta temàtica.
Podríem parlar-ne bastant més, sí.
Per tant, en seguirem parlant segur des de tirant pel dret. Irene González, advocada especialista en dret civil i dret de família, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Jorge Fayo, soci i advocat de Digestum Legal, moltíssimes gràcies. Recordem el telèfon.
93 265 78 44.
I us podem trobar a...
Gran Via Carles III, 98, de Barcelona.
Doncs allà podreu trobar Digestum Legal si us ha quedat algun dubte. Nosaltres que hi tornem dilluns a partir de les 8 i a partir de les 9. Això, Digestum Legal.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.